Ara. Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
La setmana passada, un correu electrònic va sacsejar la vida acadèmica de la Universitat Pompeu Fabra. El degà de Ciències Polítiques es va adreçar als seus alumnes per expressar-los una decepció profunda. Es queixava que sovint veia les aules mig buides. Mínima implicació per part de molts alumnes. I poc rigor en els treballs. La reflexió va obrir la capsa de Pandora de l'absentisme universitari. Però més enllà d'anar a classe o no, la carta del degà ens adverteix d'una cosa molt més important. Va al cor d'allò que significa estudiar en una institució pública. Una cadira a la universitat té un cost elevadíssim. De fet, la matrícula només es cobreix en una part. La gran majoria de l'esforç l'assumim com a societat a través dels impostos. El país sencer s'implica en la formació del futur de Catalunya i dels seus estudiants. I això inclou molta gent que potser mai tindrà l'oportunitat de trepitjar un campus. Per tant, assistir a una classe d'una institució pública no és només exercir un dret, també comporta un deure cívic. Representa un compromís d'aprofitar l'oportunitat. Ara bé, seria injust descarregar tota aquesta responsabilitat en els joves de qui es queixava el degà. Les aules buides amaguen una realitat amb moltes arestes. D'entrada, perquè l'absentisme no és cap novetat. Als anys 80 i els 90 ja era molt comú, sobretot quan es compaginava la carrera amb la feina. Però l'absentisme actual coincideix amb un qüestionament més sistèmic. Hi ha experts que diuen que la implantació del Pla Bolonya ha tendit a infantilitzar l'alumne. En molts casos, els graus s'han convertit en una mena de batxillerat més llarg. Per tant, té sentit preguntar-se si la universitat és encara aquell espai de crítica, de curiositat, d'autoexigència que hauria de ser. O quin és l'impacte que tenen les pantalles sobre aquesta capacitat d'atenció de les noves generacions, o les nostres. O fins i tot, si ens hem de replantejar els models d'avaluació, especialment amb l'arribada de la intel·ligència artificial. O, per què no, obrir una altra caixa dels trons, als professors. Les preguntes no s'acabarien mai. Però atenció, perquè aquests debats no posen en dubte el sistema universitari. Tampoc ho fa la carta viral del degà de Ciències Polítiques. Malgrat tot, i convé recordar-ho, l'excel·lència del nostre sistema públic està fora de dubte. Només cal obrir els rànquings internacionals de referència. Any rere any, Catalunya situa diverses de les seves facultats entre les millors del món. Es fa recerca de primer nivell i s'hi continua formant talent brillant. Hi ha motius, per tant, per l'orgull. Però el desajustament de les aules existeix i resoldre'l correspon principalment a aquesta mateixa comunitat universitària. Ara bé, el debat ens interpel·la a tots, perquè el compromís i l'esforç no apareixen de cop als 18 anys. Són valors que es construeixen al llarg de la vida, a casa, a l'escola i a l'institut. La universitat és només l'última baula d'aquesta cadena i la seva excel·lència es treballa molt abans de trepitjar la universitat.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és divendres, 8 de maig. Un dia més han començat el dia amb temperatures baixes a l'interior. A Collsospina, al Moianès, tenien 3 graus, 6 graus a Castellnou de Seana, al Pla d'Urgell, i 15 graus a la ciutat de Barcelona. De moment encara amb força sol, però tenim una massa de núvols que ja arriba pel sud i que durant el matí i migdia deixarà el cel tapat ja gairebé tot arreu, amb algun ruixat. Avui poca cosa, podria caure al sud de Catalunya i potser també en algunes comarques de l'interior, però molt dispers. De cara a demà dissabte, ja començarem el dia amb alguns ruixats a la costa, al litoral, prelitoral de Barcelona-Tarragona, a l'espera que a la tarda tinguem una tongada de pluja general que acabarà regant tot el país. Demà baixarà la temperatura i diumenge tornarà a fer sol, tornarà a pujar una mica el termòmetre i el temps serà més tranquil.
Ara són les 8:04 i d'aquí pocs minuts parlarem amb Emilio Pérez de Rozas del caos que viu al vestidor del Real Madrid. Aquesta nit, Valverde va negar haver-se barallat a cops de puny amb Tchouaméni. Així es va publicar ahir a la tarda, quan es va saber que el jugador uruguaià va haver d'anar a l'hospital d'urgència. De seguida parlarem d'aquests fets lamentables al Real Madrid al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, un dels principals temes del dia continua sent el creuer, on s'ha detectat aquests casos d'antivirus.
This is not coronavirus. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship.
No és el coronavirus, no és el començament d'una pandèmia, és un brot en un vaixell. Era el missatge de l'Organització Mundial de la Salut, en concret. La que sentíem és la directora de Prevenció d'Epidèmies. El màxim responsable de l'organització admetia, però, que podien aparèixer més casos.
Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported.
El director general de l'OMS, que sentíem ara, recordava que el període d'incubació arriba a les 6 setmanes, però insistia que el brot serà limitat si es prenen precaucions. De moment, les xifres no canvien, hi ha 5 casos confirmats i 3 sospitosos, i el creuer continua navegant en direcció a les Canàries. Un vaixell que arribarà diumenge, que porta, per cert, un cadàver, encara en el vaixell. I un operatiu que, per treure'n els passatgers, arrencarà dilluns.
No va haver en ningún momento ninguna posibilidad de contacto. No van a salir del barco hasta que no esté el avión que les va a llevar a sus países de destino.
La directora de Protecció Civil confirmava que el creuer no atracarà a Tenerife. El govern canari, però, continua sense veure-ho clar.
Aquellos pasajeros que estaban en un estado más delicado bajaron del barco, fueron al aeropuerto y fueron trasladados en aviones medicalizados. Nosotros lo que defendíamos era, si eso se puede hacer con esos que son los que peor están, ¿por qué no con el resto? No hablábamos de capacidades médicas, sino hablábamos de capacidades operativas y logísticas. Todavía no tenemos una explicación de por qué eso no se ha producido.
És el portaveu del govern canari, Alfonso Cabello, declaracions al Catalunya Nit. Enviats especials cap a Tenerife, és la Mònica Mas amb David Mendoza. Mònica, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
El port ja es va preparant per aquesta arribada del creuer?
Doncs la veritat és que no hem vist cap tipus de preparació. Ja sabíem abans d'arribar que seria un port secundari, un port amb poc ús, però realment sembla un port fantasma, el port de la Granadilla, perquè us feu una idea, està al sud-est de l'illa de Tenerife, és una zona industrial amb poca activitat, relativament nova, amb unes infraestructures, uns carreteres que són bastant noves, i treballen només unes 40 persones. De moment aquí no veiem cap tipus de dispositiu, cap cordó, res de res. Esperem, suposo, que entre avui, demà i demà, bàsicament, doncs sí que hi hagi algun tipus de control per accedir-hi, perquè nosaltres hem arribat fins a gairebé la bocana. Per tant, no veiem cap tipus de preparació.
A més de les reticències del govern canari, hi ha un grup de treballadors dels ports de Santa Cruz de Tenerife i també de la Granadilla que tenien previst manifestar-se avui, això, davant del Parlament canari. Tens informació sobre això, Mònica?
Doncs sí, estan en peu de guerra. És una part d'aquests treballadors, no tots, val a dir. Amenacen fins i tot de bloquejar el port si realment no es canvien els plans. Consideren o adueixen que no s'estan informant bé del que suposa ni dels riscos que té fer tot aquest repatriament a través d'aquest port, i diuen que tampoc hi ha protocols clars de com s'ha de fer tot aquest desembarcament. A més, demà, és a dir, avui, es volen manifestar al Parlament canari.
Doncs gràcies, Mònica Mas, en David Mendoza. Fins ara.
Adéu, bon dia.
Els preparatius, doncs, que es van afinant, hi ha alguns punts que s'hauran també d'aclarir. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia, sí, ara la deia la Mònica. Hi ha coses que sí que estan clares. Per exemple, un cop a Tenerife, els 14 espanyols del creuer, incloent 5 catalans, aquests està clar que els portaran a Madrid, a un hospital. Però els altres 133 passatgers són de més d'una vintena de nacionalitats diferents i, per tant, la manera de repatriar-los dependrà de les converses que el govern espanyol tingui amb tots aquests països, amb els altres països. Hi ha un altre punt, que és que si aquests 14 espanyols s'hauran de confinar o no. Avui llegim a la portada de la Vanguardia, per exemple, que el Ministeri prepara instruments legals per obligar-los a confinar-se encara que no ho vulguin.
I avui el Confidencial també explica que la Policia Nacional ha enviat a tots els seus agents instruccions per com actuar davant d'aquest virus.
Sí, considera com espais de risc habitatges abandonats, poc ventilats o bruts, o també on hi hagi presència de rosegadors, és a dir, ratolins, o acumulació de brossa. En aquestes situacions es recomana als agents fer servir mascaretes, guants i protecció pels ulls. També els recomana que evitin escombrar, aixecar pols o posar en marxa ventiladors o aparells d'aire condicionat.
I qui ha pujat el to en tota aquesta situació és el Partit Popular. Directament acusa el govern espanyol de gestió caòtica. Paula Brujats, Madrid, bon dia.
Què tal? Bon dia. Si el Partit Popular parla de caos, de falta d'informació i agita la por de la pandèmia per atacar Pedro Sánchez, és un descontrol, diuen, i ja reclamen els noms dels tècnics que estan pilotant tot l'operatiu. El govern espanyol, en canvi, demana calma, i al Partit Popular que deixin de fer soroll Alberto Núñez Feijóo i Félix Bolaños.
Lo último que hace falta ante una crisis sanitaria es generar confusión. Queremos conocer los documentos sanitarios que avalen cada decisión y el nombre de los expertos que han contado con ellos para gestionar esta crisis.
Total tranquilidad y calma. Por supuesto que vamos a tomar las medidas que sean necesarias.
El PP reclama la compareixença urgent de la ministra de Sanitat. Ahir, Pedro Sánchez va trucar al president canari per intentar rebaixar la tensió, però també Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrilenya, s'ha sumat a la brega política i es queixa perquè els passatgers espanyols han de fer la quarantena a Madrid.
Sobre això, ahir, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, l'exrepresentant permanent per Europa de l'OMS, Amos García, censurava la crispació política amb motiu d'una qüestió sanitària com aquesta.
La possibilitat de crear un problema de salut a la població de nostre medio és bastante escaso, bastante bajo. Lo que no podemos es crear elementos que generen crispación, miedo y tensión en la ciudadanía.
I en tot això hi ha un altre factor. Un altre possible cas d'infecció fora del creuer. És una hostessa, atenció, de la companyia aèria KLM, que l'han aïllat en un hospital d'Amsterdam.
Sí, és una dona que hauria estat en contacte a Johannesburg, a Sud-àfrica, amb una de les víctimes mortals del virus, abans que morís, òbviament. És una dona alemanya amb qui va coincidir quan aquesta dona va intentar agafar l'avió per tornar a Europa. El que passa és que la tripulació no la va deixar perquè el seu estat de salut ja era molt precari. Els experts insisteixen, malgrat tot, que el contagi d'antivirus continua sent baix.
Fa més de 25 anys que hi ha aquest virus i no ha passat mai. Hi ha algunes transmissions persona a persona, com ara el vaixell, però no hi ha hagut un pas a la ciutat.
El que passa és que aquí, si fins ara ens han dit que això només es contagiava amb contactes estrets, haurem d'explicar molt bé quin contacte estret van tenir aquesta passatgera amb una hostessa, perquè, en principi, una hostessa d'un vol no és que tingui un contacte estret amb els usuaris. Per tant, això s'haurà d'explicar bé, Frederic.
Aquest que sentíem eren declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, l'excap de malalties infeccioses de l'Hospital Partaulí de Sabadell, Manel Cervantes. Tot això, si es confirma el cas de l'hostessa, seria el primer contagi no directament relacionat amb el creuer. Consta un brot del 2018 a l'Argentina amb una trentena d'infeccions en una festa que apuntaria que en algunes circumstàncies l'antivirus sí es pot contagiar de manera social i que també hi poden haver-hi el que es coneix com a casos supercontagiadors.
Anem cap a Buenos Aires, Joan Biosca.
Les autoritats sanitàries argentines asseguren que encara no és possible ara per ara confirmar l'origen del contagi, tot i que sí que reconeixen que es tracta de la soca Andes de l'antivirus, la que és endèmica aquí a l'Argentina, en diferents zones del país. La clau està ara en poder determinar quan es van poder contagiar. Cal mirar enrere des que van començar els símptomes entre els passatgers 40 dies, ho explica la biòloga de la Universitat de Buenos Aires, Isabel Gómez.
Lo más probable es que se hayan contagiado antes, porque los síntomas pueden aparecer hasta 40 días después. Entonces, cada vez que aparecen los síntomas, hay que mirar para atrás cuáles son todas las actividades que estuvieron haciendo.
Des de Buenos Aires, Joan Biosca, al Matí de Catalunya Ràdio.
I atenció, perquè aquesta hora acabem de conèixer que hi ha més casos detectats, Frederic Vincent.
Les autoritats sanitàries britàniques han confirmat dos casos d'antivirus en ciutadans britànics, un tercer amb possible contagi. De moment no hi ha més informació sobre on s'haurien contagiat o on són aquestes persones.
I encara una cosa més, perquè a les farmàcies catalanes no els consta que la gent torni a comprar mascaretes.
Des de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya diuen al Matí de Catalunya Ràdio que han fet una consulta i que no han detectat el més mínim canvi en la venda de mascaretes. De fet, diuen que continua la tendència a la baixa que va començar fa uns mesos.
Aquest és un dels temes del dia. I un altre dels temes del divendres és el nou cas de policies infiltrats. Quatre sindicats de l'educació han denunciat que dues Mosses d'Esquadra van anar d'incògnit a una assemblea de docents a Barcelona en què es preparaven noves jornades de protesta. Els Mossos no ho han negat explícitament. Joan Vilaplana.
L'USTEC, professors de secundària, la CGT, la Intersindical, es pregunten ara si hi ha hagut més Mossos infiltrats des de l'inici de les mobilitzacions. Des del cos afirmen que treballen per garantir el lliure dret de reunió i manifestació i que tant ells com Interior donaran les explicacions oportunes. Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP volen escoltar les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i d'Educació, Esther Niubó. Un dels socis d'investidura als Comuns també reclama que comparegui el director de la policia, Josep Lluís Trapero. Sentim la cap de files al Parlament, Jessica Albiach.
Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles. Recordem, és que són docents, no són criminals.
Esquerra i Junts han registrat diverses preguntes parlamentàries sobre el cas. Joan Vilaplana pel Matí de Catalunya Ràdio.
Avui en parlarem al Matí de Catalunya Ràdio amb la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, i també amb el diputat de la CUP, Xavier Pellicer. De moment, un primer comentari de l'analista de seguretat de l'Institut Català Internacional per la Pau, Sònia Andols.
Si es confirma, serà una nova prova més, i ja en van unes quantes, de la securitització de l'educació que està fent aquest govern. Però no serà només això, sinó també una possible il·legalitat. Doncs la llei no permet infiltrar policies en col·lectius socials si no és que hi ha una ordre judicial. És molt greu enviar una avançada, escoltar i observar mestres que només estan reivindicant drets laborals.
Doncs justament ahir va començar una nova tongada de jornada de vaga dels sindicats majoritaris de l'ensenyament.
Van ser treballadors i treballadores de les escoles Bressol que es van manifestar per reclamar més recursos per l'escola inclusiva i una rebaixa dràstica del nombre d'alumnes per aula. La setmana que ve recordem que és quan hi haurà la primera de les tres jornades de vaga del sector de l'ensenyament a tot Catalunya. Ahir, aquí al matí de Catalunya Ràdio, vam debatre sobre aquesta vaga, sobre l'acord que va arribar al govern amb els sindicats UGT i Comissions Obreres, tot i que d'aquests se n'han desmarcat, recordem una vegada més, els més representatius. En aquest cara a cara hi van participar Esther Vila, de Comissions, justament, i Ignasi Ferrandez, del Sindicat Professors de Secundària.
Una de les coses que recull l'acord, no? El retorn progressiu de la democràcia als centres educatius, assegurant que d'aquí dos anys el 85% de la plantilla serà estable en el centre. Per poder parlar, per poder construir conjuntament projectes educatius i tirar-los endavant.
Alguns directors, òbviament no tots, emparant-se amb el decret de direccions i d'autonomia, estan fent de xèrifs i frustrant les iniciatives dels companys. No hi ha més democràcia.
I encara sobre educació. Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem de la preocupació a les universitats catalanes per l'absentisme.
Fa uns dies explicàvem aquí a Catalunya Ràdio que l'Autònoma s'ha enfilat fins al 40% l'absentisme en algunes assignatures, i també hem explicat que el degà de la Pompeu, el degà de la Facultat de Ciències Polítiques, va enviar una carta als alumnes de primer i segon retraient la falta d'assistència. Els delegats dels dos cursos van respondre admetent que també estan preocupats, però neguen que aquesta falta d'assistència sigui necessàriament per falta d'interès.
Avui a la hora del matí, a partir de 2:15, visitarem la Universitat Pompeu Fabra per parlar-ne amb estudiants directament, i ho abordarem també amb Marta Pascal, professora de la universitat, i amb Lluís Madí, secretari general adjunt de la UB. Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí. Perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
El matí de Catalunya Ràdio.
Repassem els bàsics del matí amb Sílvia Solanes, amb Pol Forada, amb Marta Viana, amb Marc Forada, amb Francesc Soler i amb Lara García. Bon dia.
Bon dia.
I avui és l'últim dia de gratuïtat a Rodalies. El servei tornarà a ser de pagament demà. Estació de Sant Joan García, bon dia.
Bon dia, Ricard.
Què diuen els usuaris?
Hem trobat de tot. Hi ha qui ho troba lògic, hi ha qui ho troba fatal, però tothom ve a coincidir en una cosa. Més enllà de si ara toca pagar, el servei ha d'estar en condicions.
Entenc que tard o d'hora això tenia que passar. Si realment han solventat tots els problemes que hi havia, ho trobo bé. Si encara tenim problemes, doncs jo crec que tindrien que extendre aquest període de gràcia.
Molt malament, perquè el servei és una merda, com abans. No s'ha resolt res. I no és qüestió de pagar o no pagar. Vull un servei en condicions.
A mi em sembla molt bé. Jo vull pagar Rodalies, però que el servei ha d'estar adequat al pagament.
Els abonaments gratuïts han durat 3 mesos i mig. Recordem que són targetes de 10 viatges. Els que quedin pendents fins a esgotar els 10 viatges, a partir de demà ja es perden. Qui sí que pot recuperar viatges a partir de demà és qui tingués algun abonament només de Rodalies a mig utilitzar quan va entrar en vigor la gratuïtat. A les taquilles, els que tinguin un abonament d'aquests, no els títols integrats, com la T-Usual o la T-Jove, aquests sí que no permeten cap compensació, però els abonaments només de Rodalies a mig utilitzar es poden demanar l'ampliació del mateix títol pels dies pendents a partir de demà a les taquilles.
I això després d'un nou entrebanc en les obres de l'R3 que pot modificar el calendari previst.
Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la construcció d'un mur a Montcada retarda el començament de la segona fase dels treballs per desdoblar la via.
Més enllà de l'R3, les complicacions continuaran cap al sud.
A motiu de les obres de la infraestructura entre Garraf i Sitges, que DIF ja les havia planificat amb antelació, només hi ha 3 trens directes entre Barcelona i Tarragona. Una primera hora del matí des de Tarragona i 2 a la tarda i al vespre des de Barcelona. La resta del dia cal fer transbord a Sant Vicenç de Calders.
I els talls de les línies han anat acompanyats de retards. Al febrer, 671 hores totals de retard i al març, 493. Ot Serra.
Després de l'accident de Gelida del 20 de gener, s'observa una caiguda del compliment dels horaris. Fins llavors era del 75% i en les dues setmanes posteriors cau fins al 37%. En l'últim mes, la mitjana s'ha situat en un 45%. I de quants minuts han sigut els retards? Doncs de mitjana, el mes de gener van ser de 21 minuts, el febrer de 26 i el març també de 21. Renfe encara no ha facilitat les dades del mes d'abril. En aquests tres mesos de gratuïtat del servei, doncs, els retards han sigut la nota dominant. Però no ha sigut un període excepcional, ja que l'any 2025 la mitjana és que un de cada dos trens van circular amb retard. Ot Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I la lluita segueix enfrontaments entre l'Iran i els Estats Units. Les dues bandes s'acusen mútuament.
Segons Teheran, la flota nord-americana ha trencat la treva atacant un petrolier i un mercant iranians. Washington, en canvi, assegura que és l'Iran qui ha llançat un atac contra els vaixells nord-americans i que la Marina ha respost. A continuació, diu la Casa Blanca, han atacat posicions de comandament iranianes en terra ferma.
Donald Trump també ha tret importància a tot plegat.
En una entrevista telefònica amb la cadena ABC, el president ha qualificat l'enfrontament de copets afectuosos. També n'ha parlat davant la premsa a les portes de la Casa Blanca. Trump ha confirmat que la treva continua.
Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
Els Estats Units esperen la resposta de l'Iran al seu pla de pau.
I també hi ha hagut atacs des d'Ucraïna. Rússia acusa Ucraïna de saltar-se l'alto el foc unilateral de dos dies decretat per Vladimir Putin, que havia entrat en vigor d'aquesta mitjanit. Moscou, Cristina Solies.
El Kremlin avisa Zelensky que si viola el seu alto el foc, bombardejaran massivament Kiev. L'assessor presidencial Yuri Ushakov recomana als diplomàtics i veïns que evacuïn la capital ucraïnesa.
Que els civils i residents de Kiev també abandonin la ciutat. Si és que Déu no ho vulgui, hem de respondre a les amenaces del règim de Zelensky.
El president ucraïnès, conscient del nerviosisme del Kremlin, també mira d'espantar els pocs convidats internacionals que assistiran a la desfilada.
Els seus representants volen ser a Moscou un desig estrany en un moment com aquest. No els hi recomanem.
Una desfilada militar que, per motius de seguretat, no comptarà ni amb tancs ni amb míssils. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
I atenció a la crisi monumental que hi ha al vestidor del Madrid abans del clàssic de diumenge.
El jugador del Madrid, Valverde, acaba a l'hospital amb un traumatisme al cap i 15 dies de baixa després d'una baralla amb Tchouaméni. Aquesta baralla, fora del camp, va anar precedida de diverses accions violentes entre els dos a l'entrenament. El diari Marca dona tots els detalls del que va passar.
Va hasta en tres ocasiones, según me cuentan a mí, a reventarle. Va a causarle daño físico en el entrenamiento.
El club els obre expedient abans del clàssic de diumenge. El seu futur a l'equip és una incògnita. Valverde a les xarxes socials demana perdó al madridisme, reconeix la discussió, però diu que únicament es va donar un cop amb una taula, tot i que entén que es tregui fora de context aquest incident. Des de Madrid es parla d'una crisi oberta sense precedents, amb el president Florentino Pérez intervenint en la plantilla just abans de jugar contra el Barça diumenge al Camp Nou amb els blaugrana, que tenen a tocar el títol de Lliga.
I encara sobre futbol. Shakira tornarà a ser protagonista de la cançó del Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà.
Després del Waka Waka del 2010 a Sud-àfrica, aquest cop el tema es diu Dai Dai i el canta al costat del nigerià Burna Boy. Ho anuncia la mateixa Shakira a les xarxes, on ha penjat aquest fragment que estem sentint, el tema sencer, això sí, a partir de la setmana que ve.
Són les 8:23. I una novetat del matí. Un estudi fet amb més de 6 milions de persones confirma que les fórmules que s'utilitzen a Europa i als Estats Units per predir possibles malalties cardiovasculars es poden aplicar a la població global.
Fins ara només s'havia estudiat en aquests llocs, tot i que les malalties cardiovasculars són la principal causa de mort al món. I un dels instituts que han participat en l'estudi és el de Recerca Biomèdica de Lleida.
Per predir si una persona té risc de patir una malaltia cardiovascular, s'estudien diferents paràmetres, com l'edat o el sexe, i s'introdueixen a un dels dos algoritmes creats a Europa o als Estats Units. Fins ara, però, no se sabia si aquestes fórmules podrien funcionar globalment tenint en compte les diferències genètiques de la població. Després d'estudiar durant 5 anys 6 milions de persones, s'ha pogut demostrar que sí, que poden predir malalties cardiovasculars arreu del món. Ho explica José Manuel Valvidieso, un dels supervisors d'aquest estudi i investigador a l'IRB de Lleida.
Que aquestes fórmules funcionen bien mundialmente, pues de alguna manera obvia esa carga genética que va detrás y que hace que, bueno, que sean generalizables.
Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
I també és 9 del matí. Aquest mes d'abril ha estat el més càlid de la història de la península Ibèrica.
I pràcticament a tot el sud-oest del continent europeu. Segons el Servei sobre el Canvi Climàtic Copernicus, aquesta situació contrasta amb la part oriental del continent, on les temperatures registrades van ser inferiors. Pel que fa a la temperatura dels oceans extrapolars, la mitjana va assolir els 21 graus, la segona més alta registrada un mes d'abril.
I alerta amb això perquè Salut avança als 12 anys la prevenció de les infeccions de transmissió sexual?
Sí, la mesura s'ha pres davant l'augment sostingut de casos entre els joves. La clamídia i la gonorrea són les més habituals. Es reforçarà la formació dels professionals d'atenció primària i desplegarà referents territorials experts per millorar la detecció i el tractament d'aquest tipus de malaltia.
I un dels temes que més trobareu a les portades dels diaris. La mare del nadó presumptament maltractat ha sortit en llibertat. Tot apunta que l'autor dels cops va ser el pare i per això continuarà a la presó. Maria Núria Revetlla.
La dona va fer cerques a internet preocupada per la brusquetat amb què la seva parella tractava el fill. Els Mossos, al seu historial de Google, hi han descobert frases com ara «la meva parella no tracta bé el nadó, es posa nerviós i crida amb el nen a coll». També consultes relacionades amb els problemes de salut i hematomes del fill. Per tant, era coneixedora de la situació i caldrà veure si va incórrer en un delicte d'omissió. Un altre element que explica la disminució d'indicis és el que ha afirmat una testimoni. Diu que l'home sacsejava el nadó, li tapava la boca quan plorava i era molt brusc quan li donava el biberó. En canvi, de la mare no en diu res. Maria Núria Revetlle, pel matí de Catalunya Ràdio.
I col·lectius de víctimes de pederàstia en l'àmbit de l'Església han demanat reunir-se amb el papa Lleó XIV durant la seva visita a Espanya.
De moment, en l'agenda oficial no està confirmat que Lleó XIV rebi les víctimes, tot i que s'ha publicat que podria reunir-se amb alguna associació a Madrid. Un dels primers denunciants d'agressions a Catalunya, Miguel Hurtado, considera que el papa no hauria de visitar Montserrat i no descarta que hi hagi protestes.
Perquè és un escàndol i una vergonya que el papa visiti una institució que a dia d'avui és una de les institucions més conegudes que es nega a indemnitzar les víctimes.
A més, critica que el pontífex visiti el Congrés dels Diputats, ara que té paralitzada la llei que ha de fer imprescriptibles els delictes de pederàstia en l'àmbit eclesiàstic.
I a les pròximes hores s'hauria de confirmar si el Regne Unit, el Partit Laborista, ha rebut a les eleccions municipals la patacada que deien que les enquestes en aquest cas. Anem cap a Londres. Quim Olivares, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, al llarg del matí és molt probable que es confirmi aquesta derrota sonora del Partit Laborista. Per ara s'ha escoltat només una part dels 5.000 regidors locals que es triaven i el Partit Laborista hauria perdut suport en regions del centre i del nord d'Anglaterra i en alguns districtes d'aquí a Londres. De moment, el gran beneficiari seria el partit anti-immigració de Reform UK.
I avui la presidenta del Banc Central Europeu serà a Catalunya.
Christine Lagarde, que aborda el paper global de les criptomonedes a un fòrum organitzat pel Banc d'Espanya que reuneix banquers centrals i acadèmics i que se celebra a Roda de Barà.
I podem dir alguna cosa del nou cop de la justícia dels Estats Units als aranzels de Donald Trump.
El Tribunal Comercial nord-americà ha tombat la taxa universal del 10% anunciada pel president nord-americà després que el Suprem ja hagués declarat il·legals els aranzels recíprocs. La decisió arriba poc després que Trump amenacés a Europa amb noves taxes.
Parlant d'economia, la multinacional Majorel, que ofereix serveis d'atenció al client i de moderació de continguts digitals, vol acomiadar 347 treballadors a Barcelona.
La xifra representa el 60% de la plantilla de la ciutat. La majoria de treballadors són moderadors de contingut per TikTok i part de la seva feina s'automatitzarà. Majorel justifica l'expedient de regulació per motius econòmics, organitzatius i productius. Foment del Treball va presentar ahir mateix un informe alertant que els expedients de regulació havien pujat un 15% al primer trimestre d'any en comparació amb un any enrere.
Uf, quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
Quan vulgui.
Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
Tot el temps que vulgui.
I totes les bombolles que vulgui?
Totes les bombolles que vulgui.
I tot el relax que vulgui?
Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 76 milions d'euros. Milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Qui és el salvatge que s'atreveix a presentar-se en públic sense cintes ni trenes?
Em dic Cyrano de Bergerac. Jo, l'únic propòsit de la meva vida és estimar la Roxanne.
Ho sap ella?
No, el meu destí és estimar-la d'amagat. El món no acceptarà un pobre nen.
Peter Dinklage és Cyrano a la gran pel·lícula. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya Ràdio. Un minut seran 9:15. seguida els esports, però abans recordar-vos que ahir al concert de Madrid d'Eric Clapton algú li va llançar un vinil a l'escenari.
Eric Clapton es va enfadar i va deixar sense vis el públic del Movistar Arena, el cantant de 81 anys. Recordem que actuarà aquest diumenge al Palau Sant Jordi de Barcelona.
Ja sabem... Ja sabem que l'incident del Real Madrid, Robert Prat, que tal, bon dia.
Bon dia, el vestidor... potser va ser Valverde, no?, que li va llançar.
Potser va ser Valverde. Gran llançador de cops de vinil, també, potser sí. Hi ha hagut una discussió important entre Valverde i Tchouaméni, una baralla que pot derivar en conseqüències greus.
Oficialment, el club es va veure obligat a emetre un comunicat en què no detalla l'incident, però sí que diu que s'obre expedient als dos jugadors. De Valverde ja se sap que no jugarà contra el Barça perquè ha de guardar repòs i falta saber què passarà amb Tchouaméni. Els dos jugadors s'exposen a una suspensió de feina i sou amb l'interrogació de si finalment seran acomiadats. Fins i tot de la picabaralla al Madrid en parla tota la premsa internacional. La BBC informa d'una cimera entre Carvajal, el tècnic Arbeloa i el president Florentino Pérez per intervenir en aquest cas.
Que també el Madrid juga al Camp Nou diumenge davant d'un Barça que es pot proclamar campió de Lliga.
Situació ben diferent a la del Madrid, la que té el Barça. Dani Olmo, en declaracions a Esport 3.
Bueno, un clàssic pot ser a tot. No? A vegades són partits més oberts, a vegades són partits més tancats, bé, que els equips prefereixen defensar una miqueta, però jo crec que serà un partit obert. O sigui, al final al Madrid no li val l'empat tampoc, o sigui, ha de sortir a guanyar i nosaltres volem guanyar.
Chesney va confirmar que vol continuar una temporada més al club i acabar el seu contracte.
I l'Espanyol negocia la incorporació de Monchi a l'àrea esportiva del club.
Com a màxim responsable de l'àrea a partir de la temporada que ve, seria l'estructura per sobre de l'actual director esportiu, Fran Garagarza, que continua de baixa. El Rayo, que jugarà la final de la Conference League, va guanyar el camp de l'Estrasburg per 0-1. El Barça, que es classifica per les semis de la Lliga de Campions d'hoquei patins, victòria contra l'Sporting de Portugal 2-0 a la pròrroga. Avui comencen les semis femenines amb el Vilassana Fraga, l'únic que perd un punt a les semis ha anat pel títol de la Lliga Femenina de Bàsquet i a la de Futbol Sala. Barça i Pozo Múrcia ajuden al lideratge de la fase regular a dues jornades pel final.
Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
Fes realitat el teu estiu amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Reserva amb 50 euros per persona i gaudeix de diferents destinacions, begudes, vols directes i bus al port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
El matí de Catalunya Ràdio.
Passen 3 minuts de 8:45 i el matí arrenca pendent de... L'evolució de l'antivirus. Fa poca estona s'ha confirmat 2 nous casos al Regne Unit. A les 9 compareix la ministra de Sanitat. Mentrestant, el govern canari ha activat el protocol de malalties infeccioses a la vista que aquest cap de setmana hi arribi el vaixell Ondius. Enviada especial a Tenerife. Mònica Mas, bon dia.
Hola, bon dia des del port de la Granadilla. Com us explicava, és un port en desús, amb molt poca activitat, 3 vaixells atracats i, per tant, molt ideal per fer aquesta operació de repatriació que, segons ha explicat Alfonso Cabello, el portaveu del govern canari al Catalunya Nit, podria començar ja aquest diumenge a la tarda, si l'Ondius arriba tal i com estava previst i si no malalteix cap altre passatger a causa de l'antivirus. Començaran amb 3 avions, un d'espanyol, un altre dels Estats Units i un altre tercer, el del Regne Unit, tot plegat enmig d'una polèmica tant del govern canari, que hem sentit els últims dies, com també dels treballadors del port que es plantegen bloquejar el port. Avui també hi ha una reunió, Ricard, entre el president canari i el cònsol holandès per preparar aquesta evacuació.
I a banda del virus, atenció, perquè la mobilitat, segons avança la cadena SER, l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona seguirà amb els temps dilatats l'any que ve. Paula Brujats, Madrid, bon dia.
Sí, ja se sabia que fins a final d'any els trens no recuperarien la velocitat habitual, però ara Adif diu que les limitacions seguiran també a partir de l'any que ve. Ho avança la SER, que apunta que fons Adif assumeixen que els 25 minuts addicionals de viatge entre Barcelona i Madrid es mantindran a partir del mes de gener per diverses obres a la via per poder augmentar, diuen, la velocitat a 350 km per hora en aquestes vies on ara mateix, i degut a aquestes limitacions, en molts trams els trens no circulen a més de 80.
I avui festa grossa a Lleida, arrenca la Festa Major de Sant Anastasi. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, s'allargarà fins dilluns, que és festa local. De moment, aquest vespre ja hi haurà un dels plats forts, l'estrena d'un espectacle amb més de 300 drons sobre la silueta de la Seu Vella. I una festa que arrenca també amb polèmica al voltant del pregoner. El piragüista Saúl Cravioto, una vintena d'entitats i partits independentistes critiquen que el govern socialista de la Paeria l'hagi escollit per fer el pregó pel suport explícit que l'esportista va donar a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya l'any 2017. Més enllà d'això, pels escenaris de la Festa Major de Lleida hi passaran aquests dies Mama Duixa, Auxili, 31 Fam, Selva Nua o Banda Neon.
I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
Bon dia. Avui, que és l'últim dia de gratuïtat a Rodalies, hi ha els retards habituals, aquests endarreriments que ja estem acostumats a causa de les limitacions de velocitat que hi ha a diversos punts de la xarxa, a la línia R14, a la línia que va de Lleida a Barcelona, passant per Tarragona, hi ha retards d'uns 20 minuts. També hi ha endarreriments d'un quart d'hora a l'R16 a causa d'un robatori de cable entre Cambrils i Vinaròs, endarreriments també d'un quart d'hora de mitjana a l'R11, i en aquesta mateixa línia, l'R11, hi ha un retard molt destacable de més d'una hora en el tren que ha sortit de Portbou abans de les 6 del matí i que té destinació a Barcelona Sants.
I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia.
Punts vermells a aquesta hora?
Doncs pendents d'aquest camió variat a la C31 a Sitges a l'inici de les costes del Garraf, que obliga a donar pas alternatiu i genera unes retencions de prop d'un quilòmetre i mig.
I punts taronja?
Punts taronja a les vies d'entrada a Barcelona. Destaquem la Ronda de Dalt, sobretot a l'alçada de Pedralbes, en els dos sentits de la marxa, i la B23 cap a la Diagonal.
I de seguida parlarem també de la situació que es viu dins del Real Madrid, però què més tindrem avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes.
Doncs mira, parlarem d'aquest tema d'agents infiltrats dels Mossos en una assemblea de professors. Ho farem amb Yolanda Segura, portaveu d'Ustec, també de l'antivirus i de l'absentisme a les universitats, com cada divendres. Avui el dilema. Avui ens preguntem sexe a casa dels pares, sí o no? I a les 11 conversarem amb Mercè Arànega i Magda Puyo, actriu i directora en La Meitat de l'Ànima, que es fa a la Sala Atrium.
No ben bé, Sílvia. Sexe a casa dels pares no ens preguntem. Ens preguntem si els fills, no? Que no tenen lloc on fer sexe.
Sí, clar.
No, bueno, i perquè veig ara el Cesc Bertran.
No, clar. Els contactes, si no tens casa, on vas? Clar, aquest sí, seria sí. El tema.
Això. Gràcies, Sílvia.
Fins ara.
Avui a l'Àgora, Ferran Espada, Mirar Pedro Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal.
Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
Tu què en penses, Eloi Cordomí?
De sexe a casa dels pares?
Sí.
El mínim i just necessari.
Ah?
No.
Bueno.
A casa dels pares, vaja, no sé. No cal. A aquestes altures de la vida.
Estic veient
Telecinco. Doncs clar, fas el que pots.
Telecinco estan posant uns ninos de Playmobil amb un senyor amb bata, que és metge, explicant això del virus. Realment, un espectacle... Curiós, això davant de virus.
Intel·ligència artificial, no? Entenem?
No. És un metge que va amb un collaret amb una creu. Sí. I veig que porta una camisa de color blau i després hi ha tot de ninos de Playmobil per fer una mica del que és el contacte, per recrear el contacte. Això que feu vosaltres, els homes del temps, que sempre ens ho expliqueu d'una manera molt gràfica, que està molt bé, però a vegades potser ens passem una mica. Bueno, què, el temps...
En fi, escolta'm, a veure, el cap de setmana en tenim per tots els gustos, perquè tindrem una tongada de pluja dissabte i llavors diumenge tornarà a fer sol. I avui, entremig, perquè avui hem començat el dia amb força sol, però ja estan arribant núvols pel sud i per la costa, i la idea és que es vagin nuvolant. Avui de pluja en tindrem poca, però sí que hi haurà algun ruixat al sud, potser després a la tarda en alguns llocs de l'interior, però poca pluja. Demà dissabte al matí ja alguns ruixats a la costa i prelitoral, i després a la tarda la tongada de pluja que creuarà tot el país i podrà regar doncs qualsevol punt. I diumenge, la idea és que faci més sol, que pugi la temperatura i per tant que el temps ja sigui més tranquil.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
Bonpreu i Esclat.
Sou molt bona gent!
Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
Molt honorable!
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
El matí de Catalunya Ràdio.
Emilio!
Què tal? Com estem?
Què?
Vaya cacao, tio. De verdad. Va, és una vergonya, perquè és que, a més... és el Real Madrid, m'entens el que vull dir? Que sempre ha fet d'alguna manera, o ha tratat, no? De ser el santo y seña de la corrección, de la elegancia, de la tradición, del prestigio, de la historia, no?
Però ho tenen a dins, això ho tenen a dins, no? I al final acaba sortint aquesta cosa.
Buah, però jo no crec que tant, Ricard. És que no, a veure, jo és que em poso amb una situació... per exemple, de col·legi, no? De pati de col·legi.
Sí, és que és,
no?
Això, no?
O sigui, imagina't...
Dos jugadors, Valverde i Tchouaméni, cada cop i volta es comencen a barallar, no? I es foten una tunda i una acaba a l'hospital.
No, però espera, no, Ricard, no, que encara és més greu, per això t'ho dic, perquè... No, quan dic un col·legi o un pati de col·legi o qualsevol escola, em refereixo a que, per exemple, això és el Real Madrid. Llavors hi ha un dia que al pati del col·legi hi ha dos que es barallen, bueno, que discuteixen i que tal, i per qualsevol cosa, vale, i el col·legi no fa res, i l'endemà es foten d'hòsties, amb perdó.
Sí, sí. O sigui, no, perdó, no, literalment.
Bueno, literalment, no, dic l'hòsties, lo del perdó.
Que ja em diràs. dues setmanes de baixa, vol dir que déu-n'hi-do la pallissa.
No, però el que jo vull dir és que, aquests nanos ja s'han barallat el dia abans. Què és això? M'entens? I després també, és que ho tenen tot, perquè després pensa que aquesta gent, que són milionaris, que són uns caprichosos, que se creen los reyes del pollo frito y algunos, pues bueno, pues son como son, esta gente llevan 2 años de ridículo mundial. ¿Me entiendes?
Sí, sí.
No hi ha espanyol, és que el Mundial, dos nadapletes.
Ai, o amb aquest panorama, que el Madrid arriba diumenge al Camp Nou a perdre la Lliga.
Bueno, de moment ja arriba sense un dels 3 millors jugadors seus. O sigui, perquè està a l'hospital, o sigui, està a casa curant-se. O sigui, una cosa increïble, no? I després, és que crec que han perdut això, l'estil, les maneres, tot. Bueno, no, és que no vull ni pensar, si això succeeix al Barça, quin estarien fent allà. M'entens? Vull dir-te. O sigui, i les ha passat a ells, se ha sabido, perquè aquesta és una altra cosa. Abans, potser, aquestes coses passaven i ningú ho explicava. I, però, clar, com estan tots peleats, los futbolistes, perquè los futbolistes no poden suportar el Vinicius este, luego la vida que lleva Mbappé los tiene cabreados también a sus compañeros que hacen lo que le da gana, pues, claro, supongo que ha habido alguno que no ha tardado ni 3 minutos en contárselo al diario Marca y publicarlo, ¿me entiendes? Que esa es otra, ¿me entiendes?
I ara, això no, que comenci a sonar José Mourinho com a futur entrenador del Madrid...
Bueno, a veure, el que sí sempre hem dit, Ricard, és que el senyor Florentino Pérez, que és el que mana i el que decideix, és el president que menys considera a los entrenadores, no? O sigui, ell pensa que qualsevol dia d'aquests es posarà el xandall i farà l'entrenador. I que l'únic que ha tolerat i que l'ha agradat i que coincideix amb ell, amb l'estil, la manera, el tarannà, és el Mourinho. I ara, clar, es troba en una situació de descontrol i per la seva culpa, perquè s'ha deixat... Recorda't que la vegada que se'n va anar va dir los he encaprichado, los he mimado, no han entendido el trato que les he dado y se fue. Pues ara està en una situació parescuda i pot pensar... Sí, hi ha gent que diu que està pensant, que li està donant voltes el fet de contratar una altra volta a Mourinho. És evident que Mourinho em sembla que porta 10 o 11 anys sense guanyar una lliga, dic, sí, no sí. Un títol. I pot ser la solució per ell, pot ser la solució. Evidentment, no és fàcil ficar-se amb aquest... amb aquest vestuari, eh? No és gens fàcil.
No,
és que
aquí hi ha un problema gros, perquè és de fons. No, no ho arregles d'un dia per l'altre, aquest problema. Hem perdut l'Emilio. Sí, s'ha fos com el Real Madrid. Farem una pausa i de seguida entrem a l'Àgora. Catalunya
Ràdio. El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, que no forma angle, tot i els esforços finals per aconseguir-ho, era agònic. Avui divendres acabem la setmana amb un Enigmàrius molt natural. El cereal que pot fer ensopegar, de 6 lletres. El cereal que pot fer ensopegar, 6 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
El balcó gastronòmic és un lloc...
Que bo.
Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
Parella, què us podem partir?
I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Ja hi han passat moltes cares conegudes.
Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
Bona nit, sóc el Luis Tosà.
Sóc el Risto Mejide.
Sóc Álvaro Morte.
Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
Amb tots vosaltres, Jordi González.
Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
La teva mare sempre té raó.
Em compro un cotxe nou?
Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
012, la millor resposta.
Va tot bé?
És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
Això és violència masclista.
Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
El suplement, amb Roger Escapa.
Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, el director de Públic, Ferran Espada, la periodista del País, Milagros Pérez Oliva, el periodista del diario.es Arturo Puente i l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cuminal.
I de què parlar fins ara abans d'entrar a l'Agora?
Hi ha ganes de parlar del Madrid, tot i que ja n'hem parlat amb l'Emilio Pérez de Rozas, crec que aquí hi ha ganes, i sobretot amb la teoria de quan el rival s'equivoca no li diguis, que vagi fent. I ara el Jordi ens feia referència a l'article que publica avui el Nacional amb un punt de provocació titulat Eurovisió per TV3.
Recordem que Televisió Espanyola va decidir no emetre Eurovisió perquè hi participava Israel, i el que proposes, Jordi, és que això ho agafi TV3.
Perdona per l'autocita, però m'ha sorprès la reacció.
No, esclar, hi ha molta reacció. No,
aquest, he vist que hi ha molts eurofans i... Sí, sí, jo en l'article intento no valorar els motius pels quals Televisió Espanyola pren una decisió que pren. Simplement parlo de poder, que normalment en política es diu que qui abandona un lloc, algú altre l'ocupa. No? Mm-hmm. Llavors, en un moment en què Espanya, que constantment ha vetat la corporació per ser membre de ple dret de la UER, en un moment en què Espanya fa un lleig a aquesta organització dient que no vol participar i que no emet el programa, que és de molt d'èxit, seria més pogut ser interessant que TV3 el pogués emetre, no?
Doncs llancem aquí la petició, si et ficaràs, si agafa el guant.
Per alliberar de pressió TV3, és un tema de corpo.
S'havia fet algun experiment a Andorra, no? Algun programa que havia fet el Xavier Grasset amb la Roser, sembla que era, no?
Sí, la Roser.
Sí.
Sí, però bueno, Andorra no té capacitat per arribar,
no, per arribar a la final.
Al final el que compta. Sí, jo aquí tinc el cor dividit.
Ja.
Tinc el cor dividit.
El cor dividit vols dir que no.
Perquè m'agradaria molt que TV3 pogués estar a Eurovisió, però jo crec que s'ha de fer boicot a una gala on és participa que... un país genocida.
No et pots abstraure, no, de les raons. Vull dir, jo entenc.
Però jo això ho trobo una mica estètic. És a dir, si ens posem puristes, fem-ho amb tot.
Jo és que em posaria purista.
Bueno, però aleshores hi ha moltes coses que cauen, eh? Començant pel mobile, eh?
Bueno, jo, sobretot, la sensació que tinc
és problema és posar-se... Perdona, Artur, el problema és posar-se purista només a mitges.
Per això et dic, que això és una cosa estètica.
Ara
no participem a Eurovisió.
És veritat, però...
Ens posem molt puristes amb Rússia i...
Exacte.
Jo anava...
Jo no entro en la qüestió, sí. Jo entro que si això...
És veritat, però una qüestió que jo crec que sí... Eurofan, eh? Vull dir, a mi m'han convertit en eurofan. No m'interessava gens, però a la meva dona li agrada molt. Llavors, jo he vist tot els últims Eurovisions i tal. És veritat que s'havia convertit en una mena d'escaparat, d'Israel. És a dir, Israel estava fent servir per fer un soft power, que a més a més ho fa molt bé, sap fer-lo perfectament, i s'havia convertit en això.
Sí, però aleshores no participem al Mundial. És a dir, tenim... Estats Units és un país que està fent el que està fent. I aquí no, ni Estats Units és igual.
Estats Units està fent un genocidi, eh?
Perdona?
No, Estats Units està fent un genocidi.
Estats Units està participant... Bueno, sí, escolta, està tractat el tret internacional, i el Mundial però podem jugar amb Estats Units perquè, perquè Donald Trump, com que és simpàtic, doncs mira...
Jo no crec que sigui això. És a dir, jo crec que no... És a dir, una cosa és celebrar el Mundial al Marroc, Marroc, Espanya, Portugal, i dir el Marroc és un règim que a mi no m'agrada, hauria de caure, etcètera. No? Però no sé si això blanqueja al Marroc de la mateixa forma que fer una final de la Supercopa a Aràbia Saudí. Crec que són coses una mica diferents. A mi la final de la...
Sí, Aràbia Saudita.
Aràbia Saudita no m'agrada gens, i crec que l'haurien de boicotejar. I crec que el Barça no hi fa res.
La Televisió Espanyola, em sembla molt bé que defensi... és que em sembla molt bé, no, però clar, després d'això, doncs, la Supercopa la fem a Aràbia Saudita i la donem per Televisió Espanyola i amb trompetes.
Si em permeteu, el rerefons de l'article, precisament, ja de seguida dic, no vull entrar en això, perquè els catalans sovint ens perdem en l'estètica i no en el poder, que és un debat que ens fa por. I el tema és... Un cop, si nosaltres portem molts anys intentant entrar a Eurovisió, un cop que Espanya, pel que sigui, no hi entro, se'n va per voluntat pròpia, si tu tens ambició... Evidentment els països tenen contradiccions, sempre. Però si tu tens ambició de projecció internacional, etc, era una gran oportunitat. Simplement subratllo això, sense entrar en un debat que, com s'ha vist ara...
És
ja...
una gran oportunitat.
Exacte.
No, això és indubtable. Bé, el tema és que això, el tema és que si te pots abstraure de les raons.
I el tema és si els televidents de TV3 entendrien que TV3 s'assumi...
Home, això segur que seria un rècord d'audiència. Un rècord d'audiència.
També acabo... Tot Espanya mirant TV3.
També acabo dient... Escolta, ara, fem política ficció. En l'últim paràgraf, si ho féssim, imagineu-vos qui ho retransmetria, quant activisme es podria fer...
L'Helena García Melero, allà amb la Laura Escanes i el Vicky Núñez fent Eurovisió.
Això està sortint. Això està sortint.
TV3 no fa gaires coses atrevides, per tant, no crec que ara es llenci amb això, però sí que convido Jordi Borda, director de Catalunya Ràdio, Catalunya Música, que s'animi a estudiar-ho. I tot el nostre suport.
I tenim Salou per fer el festival.
És Salou Fest. Milagros. Com ho veus?
Bueno, no sé. No sé què afegir, la veritat.
No sé, ja t'ho miraries.
Jo passo bastant d'Eurovisió cada any, però cada any em veig obligada a parlar-ne i molt, perquè sempre es polititza molt. I la veritat és que l'última edició es va veure molt clarament com Israel s'ho pren com una qüestió d'estat, eh? Vull dir que nosaltres potser podem passar i no prendre-s'ho tan a la valenta, però i continuar fent els festivals i tot com si no passés res, però Israel sí que s'ho pren en sèrio, eh? Ells estan fent una campanya molt intel·ligent i en molts mitjans justament per guanyar el festival. Vull dir que després ho aconsegueix o no, però ben a prop s'hi posa sempre, no?
Són les 8:54. Al marge del que està passant amb Eurovisió, que segur que ens sentirem parlar aquests propers dies, hem de parlar també d'ensenyament, perquè hi va començar una nova jornada de vagues d'ensenyament. En aquest cas va ser amb l'educació... les llars d'infants, diguéssim, i en total 17 dies de vaga que hi haurà fins a final de curs per diferents territoris. Si la relació entre el departament i els mestres i professors ja era complicada, doncs en les últimes hores s'ha embarinat encara més perquè els sindicats majoritaris denuncien que els Mossos s'han infiltrat en assemblees de docents. Pel Forada, bon dia.
Sí, els sindicats que ho han denunciat són quatre, que són els quatre que no han arribat a un acord amb la conselleria en aquests últims mesos. Són USTEC, professors de secundària, CGT i Intersindical. Han denunciat, a través d'un comunicat conjunt, que dues agents dels Mossos d'Esquadra es van infiltrar en una assemblea de docents a l'Institut Pau Claris, a Barcelona, aquest dimecres, una trobada en què es parlava i es preparaven aquestes noves jornades de protesta de les properes setmanes. Critiquen aquests sindicats la poca qualitat democràtica del govern i lamenten que, lluny de negociar, les prioritats del departament, diuen, són espiar el personal educatiu i aquest pla pilot, que també n'hem parlat molt els últims dies, de posar policies als centres. L'oposició ja ha reclamat la compareixença de la consellera Niubó al Parlament. Els Mossos, en respost, diuen que donaran les explicacions que calguin. Han evitat dir si aquesta infiltració és certa o no, però sí han assegurat que totes les seves actuacions són legals i dins l'àmbit de les seves competències.
De fet, no han desmentit aquesta informació, sí que han volgut assegurar que sempre actuen dins del marc de la llei i de les seves pròpies competències. Saludem aquesta hora la portaveu nacional del sindicat majoritari USTEC, Iolanda Segura. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia.
Com es van detectar aquests dues agents dels Mossos?
Doncs perquè algú de l'assemblea les va reconèixer de manifestacions que hem fet al llarg d'aquest temps, vestides de mosso, doncs, d'estar en aquestes manifestacions i en sospitar, no? Doncs, bueno, em dir, ostres, jo les reconec, a mi em sembla que aquestes noies són això, i llavors, quan es van dirigir amb elles, els hi van demanar on treballaven, no van saber dir, van dir un centre aleatòriament i un treballador d'aquest centre ho va desmentir i finalment no van saber com en sortir-se'n, les van convidar a marxar i van marxar. Vull dir que sí, les van caçar ràpid.
I és el primer cop que us troben una cosa com aquesta?
Mira, no tenim constància de que hagi passat en cap altra assemblea, però clar, és que...
Podria haver estat,
perquè hi va molta gent de diferents centres, de diferents zones, i tu no coneixes a tothom. Aquí va ser casualitat que una les va reconèixer, però ara tu això et fa sospitar, et fa pensar, ostres, igual en altres assemblees que han sigut multitudinàries tampoc, però que hi ha hagut molta participació de gent, pues fàcilment es podien haver infiltrat.
El departament us ha dit alguna cosa? Heu tingut algun tipus d'interlocució?
Res. O sigui, res, ni una paraula, ni tan sols han sortit a dir res per justificar aquesta actuació.
No, no, avui també ho hem demanat i no hem pogut intervenir. En aquest cas han al·legat perquè parla el president, sembla la cadena SER, i quan parla el president no acostumen a donar entrevistes. Però vaja, veurem quines són les explicacions que dona el president si li pregunten a la cadena SER. Com pot afectar a partir d'ara això amb la relació amb educació?
Doncs mira, tot i amb això, nosaltres continuem doncs amb la nostra clara voluntat de seure'ns a negociar. Per tant, hem enviat un comunicat convidant a la consellera a reunir-nos, a ser possible aquest dilluns mateix, perquè nosaltres pensem que aquest conflicte es desescala seient a negociar i arribant a un bon acord i no amb actuacions tan reprovables com aquesta, no? Que no és l'única actuació que busca desarticular aquest moviment de lluita des de dins, des de fora, perquè al final fer tot això està deixant en entredit la seva reputació i és una manca de responsabilitat, i en canvi seure's a negociar amb la part representativa majoritària del col·lectiu i escoltar la veu del col·lectiu, que al final la veu del col·lectiu doncs la tenim al darrere, doncs és el que realment donarà solució a tot aquest conflicte. Intentar-ho fer per altres vies que no són democràtiques, no, la veritat és que ni ajuda, sinó que més aviat ho complica. Així que nosaltres fem aquesta crida un altre cop. Ahir la consellera va sortir a TV3 doncs dient que teníem voluntat, tota la voluntat de seure a negociar, doncs que sigui així, que sigui veritat i que ens convoqui. De moment encara no ens ha convocat.